Mira, avui és un escàndol, això, de dies mundials, t'ho dic així, obertament. Avui és el dia mundial de l'skate, el dia mundial de portar el gos al treball, dia mundial del selfie, que ja m'explicaràs, deu de ser molt recent, això, però vaja. Dia internacional de la aniridia. També és el dia mundial de la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, la ELA. Dia europeu de la música. Dia internacional de l'educació no sexista. Dia mundial de la girafa. Dia mundial de la hidrografia. Dia internacional del ioga. Però si avui l'hem de marcar d'alguna manera és perquè avui és el solstici d'estiu a l'hemisferi nord i el solstici d'hivern a l'hemisferi sud. I per acabar-ho d'adobar, Dia Internacional del Sol. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què t'ha semblat? Escolta, serà que no hi ha dies, per posar dies mundials o internacionals? Doncs què tindrà això del dia més llarg, amb la nit més curta, amb aquesta entrada de l'estiu, amb aquest solstici, com saps, a l'hemisferi nord, que a vegades ens pensem que tot comença i acaba on som nosaltres, no? Que a l'hemisferi sud avui entren a l'hivern. Però què tindrà, aquest dia que és tan especial? En fi, hores d'ara, fregant ja els 30 graus a la ciutat de Lleida, tot seguit parlem amb l'Armando Álvarez, busquem aquesta previsió meteorològica, a veure si la cosa segueix així, amb temperatures sensiblement inferiors a les de la setmana passada, o no. També farem una repassada de l'actualitat informativa. Recorda que seguim amb cara dins del plaç per la declaració de la renda. Estarà amb nosaltres el Lluís Quí. Parlarem també de temes d'advocats, des de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez. I d'astronomia, amb el Ramon Drudis, que ens portarà directes cap a la una. A partir de la una, ja saps, el nostre viatge per tots els cellers de l'ADO Costes del Segre, amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Acostant-nos als 30 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Tot i que les màximes no estan sent altes, les mínimes sí que segueixen altes,
Altíssimes, Portem 9 nits tropicals que mai en el mes de juny havien registrat 9, el màxim eren 7 al 2003. Lo normal és que ni tinguessin una o dos al cap de l'any, però és que els primers 20 dies de juny han batut tots els rècords. Ja només el juliol del 2015 li supera de 2 dècimes. És que hem viscut pràcticament els 20 dies més calorosos de les nostres vides, tinguent l'edat que tinguem. Hem superat 176 hores per damunt de 30 graus, 39 dies entre maig i fins al dia d'avui de juny de 30 graus, dels quals 26 consecutius. I avui entra l'estiu. És a dir, hem tingut un entremès llarguíssim d'estiu abans d'entrar l'estiu. Tot s'ha de dir que és impressionant les dades en què comença l'estiu, que ara que sembla que afluixarà. Ara mateix, aquests 22,6 fregant els 30, però estan amb una humitat del 57% i dona una sensació que ja la tenien ahir, de xafegó, perquè aquests dies que hem tingut, aquests 4 dies de 40 graus, les humitats relatives eren molt baixes. Moltes hores inferior al 30%, al 20%, fins i tot mínimes del 12%, del 19%, i que no tenien aquesta sensació de xafegó, tot i que aquestes humitats tan baixes són molt dolentes també pel tema dels incendis. Humitats baixes, temperatures altes i vent per damunt de 30 km hora han fet que fos una situació tan d'emergència com ja s'ha donat en altres onades de calor. Són terribles les onades de calor, no solament per la sensació, sinó per les conseqüències. I ara anem cap a un dia que avui està previst que diem que es talli, que exploti l'atmosfera en algun indret, no a tot arreu, amb tempestes durant la tarda, tarda, vespre, nit, però d'una manera sempre igual, molt desigual, molt irregular, no uniforme. Quan les previsions indiquen que n'hi haurà xafes i tempestes, no vol dir que a tot arreu i damunt de cada persona n'hi hagi un xafe i una tempesta. Justament tot el contrari. En unes li pot caure molt i en altres no caure res. En una pot caure 2 o 3 litres i en altres poden caure 50. Hi ha una zona, les zones de la cara sur del Pirineu i alguna zona central del prepirineu, sobretot entre el mig Segre i l'alt Segre, podia en algun indret de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà caure precipitacions per damunt de 40 litres. Però és d'una variabilitat i una dificultat de previsió molt gran quan les precipitacions són en forma de xafes i tempestes. Hem d'estar a veure. En aquell moment podia caure calamarsa, podia haver fortes ventades, ratxes de vent fortes, però sempre no de gaire durada. No estarà ni molt menys tota la tarda ni tot el vespre, sinó quan passi la nuvolada de tempesta, podia caure. I al millor, a la immensa majoria del territori no farà res o cauran quatre gotes.
Clar.
És aquesta la dificultat en la previsió. Això ja continuaria demà, però més circunscrit al Pirineu i al Prepirineu, però la majoria del dia no plou, només és al tard vespre, quan venen aquestes xafes i tempestes, i les temperatures ja contingudes als 30-32 graus.
Bueno, perfecte.
És la previsió que tenim pels propers dies. Sembla que la setmana continuarà, res de temperatures molt altes, sinó al voltant de 30, 2 graus amunt, 2 graus avall. Potser dijous fins i tot més baixes de 30. Dijous seria un dia més assolellat.
Més baixes de 30, Armando. Jo, és que no pot ser que passem dels 40 i escaig a per sota de 30. Si és que al final la gent es refreda o jo què sé. Però és que és normal que passi això. Bueno, doncs escolta, parlem divendres, que estarem ja... No, divendres no, que és festa, Armando.
Dijous,
parlem dijous, va. Parlem dijous i parlem del cap de setmana llarg.
Molt bé.
Gràcies, Armando.
Vinga, bon cap de setmana per tothom. Bona setmana, vamos, que queden pocs dies aquesta setmana.
I tant que sí. Gràcies.
Adéu, adéu.
Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
És que és festa divendres, que ara... clar, anem tant al dia que ja no mirem el calendari. I més quan ja s'acaba la temporada escolar, el curs escolar, per així dir-ho, no, però que divendres és festiu. Per tant, no hi haurà programació local, evidentment, i tampoc haguéssim pogut parlar amb l'Armando. Per tant, en parlarem dijous, que ens faci una previsió del cap de setmana llarg, per entendre'ns, per divendres, dissabte i diumenge. Després hi tornem, la setmana vinent, que això no, que estem aquí fins al 15 de juliol. Bé, que sàpiguis que aquest matí s'ha incendiat un camió a 10:45 a la carretera A2, a prop del Bruc, i hi ha hagut l'autovia tallada. Hi ha hagut després, doncs, retencions i marxes lentes, 7 quilòmetres direcció Barcelona i 4 en sentit Lleida. T'ho dic perquè si t'has trobat, segurament ja hauràs vist el perquè, però ha passat justament això. També el Departament d'Acció Climàtica ha desactivat avui l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres, el PM10, en l'àmbit atmosfèric als 40 municipis que conformen la zona de protecció especial de la conurbació de Barcelona. Estava actiu des de dimarts. De fet, on sí que continua actiu és a les terres de Ponent i Prepirineu. Per tant, ull, si heu de sortir a fer esport, primer que sigui fora de les hores centrals, però després, al respirar, quan fas esport tan profundament, doncs aquestes partícules ens poden afectar més que amb una respiració normal. També continua la situació d'intrusió de pols africana. I l'incendi de Valdomar, Artesa de Segre, la Noguera, que des de dimecres passat ha cremat unes 2.700 hectàrees de superfície, ha estat donat per estabilitzat finalment. Els bombers ho han anunciat a les xarxes socials i bé, això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia, sinó que ara, durant els propers dies, es vigilarà els punts calents i es vigilarà, sobretot, que no hi hagi una revifada. Finalment, podien haver estat fins a 5.000 les hectàrees cremades. No vol dir que és una bona notícia, perquè se n'han cremat 2.700, però, si vols, mireu de l'altra manera. Se n'han salvat 2.300. I Unió de Pagesos adverteix del perill que poden comportar les finques abandonades per a la propagació d'incendis forestals. En aquest sentit, l'organització agrària fa una crida als propietaris de finques abandonades del Segrià, així com a la resta de la plana de Lleida, perquè llaurin els camps per evitar que siguin un punt de ràpida propagació del foc en cas que es produís un incendi forestal proper. Perquè ja sabeu que després, només que hi hagi una mica d'airet i que tot està tan sec, doncs tenim aquests problemes, que es propaga de manera molt, molt ràpida. Sense deixar de parlar del tema de foc, Entrem ara al municipi de Lleida, a la ciutat de Lleida, perquè va haver un incendi, aquesta vegada en un solar del barri antic, en el qual hi havia diverses barraques. Els fets van ocórrer quan faltaven pocs minuts per a 2:15 de la matinada d'ahir al carrer del parc. Ja n'hi havia hagut un altre fa un parell de dies. Les causes es desconeixen, s'investiguen, però la gran quantitat d'escombraries, matalassos i roba acumulada en un solar va començar a cremar i les flames es van propagar ràpidament pel poliuretà que revesteix l'edifici limítrof, la qual cosa va generar una gran columna de fum negre. Quatre dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar en l'incendi i des de la plataforma Som Veïns han explicat que feia mesos que denunciaven que hi havia gent malvivint en solars d'aquest carrer i a la Suda, on s'acumula material que podria entrar fàcilment en combustió, el qual, a part de ser un problema de seguretat personal per la gent que hi viu o que hi malviu, també és un problema per els edificis que fan de límit, perquè ja sabeu que el foc després no entén ni de fronteres, ni d'edificis, ni d'històries. I acabarem parlant avui de la nostra notícia econòmica. Mira, una notícia econòmica d'un impacte gran. I és que, finalment, el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha convocat per avui a les 7 de la tarda una roda de premsa on, previsiblement, anunciarà ja la renúncia definitiva a la candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern 2030. Fons del govern espanyol i del Comitè Olímpic Espanyol han donat per descartada ja la possibilitat de concórrer a la cursa per les reticències i entrebancs reiterats del govern d'Aragó a la candidatura conjunta aprovada pels equips tècnics, perquè hem de recordar que aquesta candidatura conjunta ja va estar aprovada pels equips tècnics de les dues regions. Ha estat després, quan s'hi han posat els polítics, que ho han acabat espatllant tot. No és cap sorpresa. No és cap sorpresa. Però, sobretot des del govern d'Aragó, on s'ha posat entrebancs a tot. A una cosa que ja prèviament els seus tècnics havien aprovat. Els dos, els catalans i els aragonesos, el comitè de tècnics dels dos costats, ho havien aprovat. Les reaccions ja no han tardat en donar-se. El president del Consell Comarcal del Sobirà diu que estan enfadats perquè els Jocs era un projecte que desitjaven. Afirmen que han perdut una oportunitat de negoci i de promoció del Pirineu. Els empresaris del Pirineu diuen que estan molt emprenyats i decebuts amb la classe política. Demanen al govern que, tot i caure la candidatura olímpica, s'inverteixi en la millora d'infraestructures. I l'altra cara de la moneda, la plataforma Stop Jocs Olímpics, diuen que hem guanyat. Malgrat la caiguda de la candidatura olímpica, anuncien que seguiran organitzats per evitar uns Jocs del 2034. O sigui, mira si anem amb temps per seguir fent preguntes, referèndums, que els polítics d'un i de l'altre costat parlin i posin la pota cada vegada que parlin, perquè les plataformes es pronunciïn i perquè els empresaris també es pronunciïn. Ara veurem si ens presentem o no el 2034, però això, tota aquesta notícia, l'englobem avui dins la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I el que fem és parlar de la vida mateixa, de la vida mateixa, que ja sabeu que més d'una vegada al llarg de la vida ens trobem en situacions en les que ens superen, que tracten de lleis, de drets i d'altres històries, i que, escolta, no hi podem entendre de tot, i que per això és molt important, ho dic de veritat, és molt important tenir un advocat de confiança o un bufet d'advocats de confiança on poder-hi anar, ni que sigui dos vegades a la vida, però quan ho necessitis, que puguis anar-hi i que hi confiïs. Jo et parlo de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2-consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I a més tenen un número de telèfon en el que pots trucar de manera fàcil, ràpida i còmoda. I a més és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Mira, parlem amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Estava mirant el calendari per dates, Josep Lluís. La teva faceta de docent també està arribant a final de temporada, per entendre'ns.
Sí, el que és les classes, sí, ja s'han acabat. I fins i tot ja, bueno, la gent ja està en plenitud d'exàmens, els estudiants. La meva assignatura ja està examinada.
Pues mira.
I suposo, però encara en deuen quedar altres, depèn de cada universitat,
sí, sí,
depèn
sí,
de cada
sí.
facultat.
Sí. Bueno, pues bueno, ja tenim un altre curs al sac, per entendre'ns, i ben lligat, com el que diu. Canviant de tema, Josep Lluís, parlem avui d'embargaments, que és una paraula que no ens agrada escoltar, i que n'hi ha. I, a més, tots hem escoltat algú que ens explique, que no sabem mai si és veritat, però que ens expliquen, i si s'explica tant, al final és que a algú altre li passa, pues que deu uns diners per aquí, o que no acaba de pagar per allà, i no, t'embarguem el compte. I sí, sí, mires al banc i veus allí una resta, que és un concepte d'aquestes històries. Embargaments, Josep Lluís Gómez. Déu-n'hi-do quin món.
Sí, és tot un món. La veritat és que quan vaig plantejar aquest programa, això venia arrel d'una sentència del Tribunal Econòmic i Administratiu de Catalunya, penseu en Hisenda, no? En què en l'abril del 2022, fa un parell de mesos, va desestimar el recurs d'un jubilat que li embargaven una molt petita quantitat que tenia en un compte, que la reservava allí per fer el pagament de subministraments. Ja sabem que la llum, l'aigua, alguns pagaments no es fan cada mes, sinó que es fan d'un mes per un altre o trimestralment o tal. I van embargar aquesta petita quantitat, l'home es va queixar i no li van donar la raó, no? I ara explicarem el per què. Aleshores, sobre el tema dels embargaments hi ha molta, molta llegenda urbana. El primer que ens podem preguntar és, tot es pot embargar? I la resposta ha de ser no. El que és el mobiliari, el meu menatge de la casa, la meva roba, la meva família, això no es pot embargar. El que són els elements imprescindibles, això no es poden embargar. El que són els instruments necessaris per a l'exercici d'una professió o d'un ofici, això tampoc es pot embargar, tot i que caldria fer aquí excepcions. Per exemple, va sortir fa un o dos anys va fer famós una sentència de Barcelona en què l'embargament era sobre una llicència de taxi. Penseu que les llicències de taxi tenen un valor important. Aleshores van dir que no, això, tot i ser un element de la professió, pues que això sí que era embargable, no? També sobre l'embargament de les nòmines o de les pensions, es poden preguntar si són embargables. La resposta és sí que són embargables, però hi ha un mínim que no és embargable, i aquest mínim és el salari mínim interprofessional. Uh-huh. Aquesta quantitat no és embargable. Després ja parlarem de trams, no? Però també hi ha excepcions amb aquest no embargabilitat. Per exemple, els deutes per aliments, amb una pensió de divorci, amb aquestes deutes per aliments ofereixen diverses excepcions, és a dir, jo puc tindre un embargament d'una cosa i a la vegada un embargament per deute per aliments. I els deutes per aliments, tot i que no arriba al salari mínim professional, també és embargable. La segona pregunta és, escolti'm, poden embargar qualsevol cosa sense seguir cap ordre? La resposta és que no, també, no? El primer que tenen que embargar-me, diguem-ne, que l'ordre que estableix la llei és un ordre de liquidabilitat, és a dir, el que sigui més líquid. És a dir, primer m'han d'embargar els diners, els comptes dels bancs o qualsevol tipus de compte, després és des de cobrament a curt plaç, de crèdits, de valors, de títols, després els joies, els objectes d'art, després els rentes de diners, pensem el lloguer, per exemple, que pugui cobrar, etcètera. És a dir, que l'últim o cap a l'últim estaria els béns immobles. Tot i que els béns immobles a vegades sigui el més visible, és a dir, vaig amb un registre i me donen la informació. Però hi ha un ordre establert per la llei. De fet, jo puc demanar que se segueixi aquest ordre. El que passa és que moltes vegades la gent estem callats i ens embarguen, però jo puc establir un ordre, no? Si jo tinc un salari o jo tinc una pensió, i he dit que el salari mínim interprofessional és 1.000 euros, no es pot embargar. I a partir d'aquí sí, però per trams. És a dir, la primera quantia addicional, és a dir, els primers 1.000 euros següents, se'n pot embargar el 30%. De l'altra quantia addicional, el 50%. De l'altra quantia addicional, imagina, una persona que estigués cobrant ja 4.000 euros, el 60%. Hi ha uns trams que com més pugen, superior és el percentatge. Però no se'n pot embargar tot perquè se m'ha, diguem-ne, de deixar viure. Val? I què li va passar amb aquest senyor, amb aquest pobre jubilat? Pues que li van embargar el compte, que li van embargar el compte, perquè el Tribunal Econòmic Administratiu va dir que, miri, la llei no preveu aquest supòsit. Tot i que és lògic, i aquest senyor esforços li devia costar, si no arriba a haver el salari mínim professional, estalviar una miqueta per pagar la llum, el gas, l'IBI i tal, pues van dir que l'embargament de la seva pensió era correcte. També us he de dir, davant d'aquesta impressió pues, catastròfica, de que hi ha tribunals que pensen diferent, és a dir, que quan tu pots justificar que aquell raconet petitet, ve de la pensió, que també és petita, i té aquesta finalitat lògica, hi ha tribunals que són bastant més condescendents i bastant més lògics que aquesta sentència que vos acabo de comentar.
Clar, és que és veritat, entendreu, amb un cas concret com aquell que ens has posat, és curiós perquè parlem, a més, de quantitats molt petites i, per tant, vull dir, no és una persona que s'estigués aquí enriquint ni molt menys, vull dir que, a més, era previsora, una cosa que potser hauríem d'estendre més, no? Però, vaja, és la realitat. En fi, que si teniu situacions similars, ja ho sabeu, és millor sempre consultar segons el vostre cas particular, i ho podeu fer al 973-28-28-18, 973-28-28-18, AQ2 Consultors, el Josep Lluís Gómez i tot el seu equip us atendran gustosament. Josep Lluís, com sempre, un plaer. Escolta, que ens escoltem la setmana vinent.
Sí, aviat estarem, bueno, ja estem a l'estiu, per les calors, si més no, no?
Sí.
Però ja estarem en ple estiu, sí.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que tornem a donar la benvinguda a Lluís Quí, que és el secretari de la delegació del Col·legi de Gestors a Lleida. Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb el Lluís Quí ja portem unes setmanes parlant de la declaració de la renda, que sí, està tocant a final ja, eh?
Ara ja estem al final, eh? O sigui, ara ja no...
Anem a recordar plaços,
ja no podem,
Lluís,
descuidar, ja no podem... O sigui, bueno, els plaços, el plaç per domiciliar la declaració de renda s'acaba el dia 25 de juny i per fer la presentació, perquè pot ser en dret a devolució, per exemple, fins al dia 30, eh? Ja, inexcusablement. Eh?
Doncs
ja,
això,
ara
això
ja estem
ja
al final. Sí, sí. Queden escassament una setmana.
Si no l'heu fet, i l'heu de fer, escolta'm, traieu-vos-ho de sobre ja, avui. No cal que espereu més, aneu amb una gestoria que estigui amb el Col·legi de Gestors de Catalunya, i això és un segell de que us atendran perfectament i que estan a l'aguait de totes les novetats, perquè les coses es van canviant. Amb el Lluís ja van fer resum de les petites novetats, però que n'hi ha cada any. Hem parlat de les criptomonedes, hem parlat del tema de
l'estalvi
d'energia,
els plans de pensions també que han reduït. Les demés reduccions i bonificacions són les clàssiques. Adquisició de vivenda habitual, les que encara tenen dret, vivendes adquirides abans del 2013, totes aquestes coses, que són les mateixes genèriques de cada any. O sigui, tampoc no hi ha més, les deduccions familiars, les bonificacions per família numerosa, les mares treballadores que tinguin fills o filles menys de 3 anys. Bueno, totes aquestes coses que són les mateixes que reiteren, però aquí ha que tindre atenció. Les despeses de guarderia, les mares treballadores, amb fills de menys de 3 anys. Bueno, totes aquestes coses sembla que no, però són molt importants i porten pel contribuent o contribuenta porten beneficis. Clar. I estalvi fiscal. A i això és el que hi ha que repassar molt bé.
Molts d'aquests no venen a l'esborrany que podem rebre.
Bueno, n'hi ha que sí, però
sí,
n'hi ha
que no. I llavors el que pensa, diu, mira, és que rebo l'esborrany, com que me l'envia a Hisenda, és que està bé el 100%. No té per què.
No, se t'ha que repassar, perquè és que a més hi ha alguna gent que comenten, que diu, bueno, rebo l'esborrany l'any me surt a retornar 140 euros, no pago, pues ja me va bé. Bueno, però és que a mi, en vez de 140, te poden tornar 340.
Clar, aquesta és la diferència. Això, una, i dos, l'equivocació de l'esborrany pot ser cap als dos costats.
Sí.
Et pot sortir a pagar.
Exactament.
O sigui, pot ser que haguis de pagar, però allí no et surt.
Correcte.
Amb la qual cosa, per Hisenda, el culpable ets tu.
Efectivament, sempre el responsable és el contribuent.
Clar, si tu no pagues, Hisenda t'acabarà trobant, perquè sí, això funciona així.
Sí, sí, no, no t'hi trobe, eh?
Te trobe i després ja interessos de demora, etc.
I sancions.
O sigui, que si ens podem estalviar tot això, molt millor.
Aquesta setmana tenim que ja que tancar el tema, ja intentar no esperar la vigília, perquè les coses a última hora, i corrent i de pressa, no poden sortir del tot bé, com a tots els òrgans de la vida.
Estava pensant ara, Lluís, que la declaració de la renda no és un d'aquells temes que es parli a la sobretaula. Eh?
No.
No ens agrada parlar de la declaració de la renda.
No, i si et surt a pagar encara menys.
I encara... Si et surt a pagar pot ser per dues coses. Una, que no tinguis ben posades els tants percents del que perceps durant l'any, que hi ha gent que prefereix, diu, no, és que jo cobro més cada mes... Però clar, després allò ho has d'acabar pagant igual, sí, no, per exemple.
Però és demorar l'impost.
Això vull dir...
És allargar l'agonia.
Amb la qual durant l'any també hem d'estar atents a les deduccions, a les retencions, sí, a tenir-ho tot de la manera més justa possible.
Efectivament.
O sigui, perquè... la gràcia és arribar ara a la declaració que et surti pràcticament a zero.
Surti neutre. Clar. O sigui, neutre pot ser 100 amunt, 100 avall.
Sí, perquè és difícil afinar, però...
Efectivament, això és l'interessant, això és l'interessant. I sobretot també recomanem que, com ja com a última cosa, que també si durant l'exercici se té que fer alguna operació, i a vegades de ventes d'immobles, de coses aquestes, que abans que consultin el seu gestor per preveure lo que la tributació de l'any següent, perquè moltes vegades venen en ventes tal, tal, ja consolidades, i a la qual...
Ja no hi ha
ja
res
no
a fer
res, ja no, és això, el que hi ha.
Això una, però podeu consultar el vostre gestor o la vostra gestora de confiança una operació, que a la millor sí, la voleu fer el desembre,
exactament,
i a la millor us aconsellen, escolta, salta data al gener...
Exactament, o el rescat d'un pla de pensions...
O fes-ho abans, perquè la fiscalitat serà diferent, o qualsevol altra història.
Sí, sí. Claro, en cada cas és molt particular i hi ha que tindre-ho, i a més hi ha que anar a la persona que tingués de confiança el gestor, evidentment, i bueno, i ell t'assessorarà el millor pels teus interessos, que això és la nostra missió.
Aquí el que dic sempre és tenir una gestora o un gestor de confiança, que al final és com el metge de capçalera, per entendre'ns, sí, però de la part sí, fiscal.
Exactament.
I ja està. Ells saben les novetats, saben buscar per on s'ha d'anar.
Tenim que estar totalment
que sí,
al dia.
Clar que sí. En fi, que hem parlat d'aquesta declaració de la renda del 2021, que es presenta ara, que s'acaba ja, el 25 ja, per les domiciliades, i el 30 és la final.
Final.
No us espereu el 30.
No, millor que no.
Ja, doncs pots anar, trobes cues, ui, m'he deixat un paper, això no quadra, i ara què fem?
Sí, és un problema. Tens que anar a buscar papers per aquí i per allà, no els trobem, i tot és problema.
Si ho podeu fer avui, abans que sí, millor. Sí. Hem estat parlant aquestes setmanes amb el Lluís Qui, que és secretari de la delegació del Col·legi de Gestors a Lleida i que ens ha informat doncs, molt amablement de totes aquestes novetats i de tot el que hem de tenir en compte a la declaració de la renda. Lluís, escolta, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, tens la declaració feta o no?
Jo sí.
Ah, va. No, només faltaria que em diguessis, no, encara no la tinc.
Jo sí, ja fa dies.
Molt bé,
així ja fa dies, com té que ser.
Lluís, un plaer, gràcies.
Molt bé, pues encantat d'estar amb vosaltres i esperem retrobar-nos l'any proper.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mistakes I make inside my head. She's naked in my bed, and I will lie awake.
Ara sí que ens plantarem a la una de la tarda parlant d'astronomia. Ja saps que ho fem amb el nostre astrònom, amb el Ramon Drudis. El trobes a internet, a totastronomia.com. Segueix-los també a les xarxes socials i també busca'l com a Ramon Drudis. Ell és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Sembla estrany, i ho dic així, sobretot tenint en compte les temperatures que vam tenir la setmana passada, però fa una hora i escaig, o dues hores, que estem a l'estiu, que acabem d'entrar a l'estiu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, si l'entrada ha estat així, quin estiu ens espera?
Sí, sí, i això que encara estem en primavera, de fet, la setmana passada. Sí. I tot i això, pues, bueno, el sol va fer de les seues, no? Però fixa't, el sol, doncs, està ara, a partir d'ara, doncs, que estem a l'estiu, no? Acabem d'entrar a l'estiu, començarem l'estiu a les 11 i 13 minuts d'avui, no? Dia 21.
Sí.
I el sol, doncs, la nostra estrella agafa la màxima altura en aquest solstici, sí, que s'anomena així, no? Solstici d'estiu, no? I és el dia més llarg i la nit més curta, no?
I, a més, avui, això ja ho vas explicar tu, Ramon, també, la màxima distància al sol.
Sí, i avui també, doncs, tindrem la màxima distància al sol, però no hem d'oblidar de que aquesta distància no és significativa per les temperatures que agafa l'hemisferi nostre, no? Que és l'hemisferi nord, no? I això, lògicament, és per l'efecte de l'inclinació de la Terra. El seu eix nord-sud està inclinat cap al sol, mira cap al sol, no? Mm. I per aquest motiu fa més calor a l'hemisferi nord, malgrat que està, com deies, doncs, a la seva major distància de la nostra estrella, no? Per tant, tot i així, lògicament, el que interessa aquí és la inclinació. Aquesta inclinació és el que fa, el que provoca les estacions, doncs, al nostre planeta, no?
Sí, sí. Ramon Drudis, ara comencem una estació en la que, a veure, qui més qui menys, no tothom, però qui més qui menys gaudeix d'un parell de setmanes de vacances. És un bon moment, depenent d'on viatgem, d'on ens movem, també per pensar en l'observació de l'univers. Hem de buscar llocs, ja ho sabeu, amb poca contaminació lumínica, però es pot fer, oi?
Sí, 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 sí. A més, tal com deies molt bé, les persones, per fer preguntes interessants i profundes, pues, han d'estar tranquil·les, no?
Sí.
I bueno, pues, un, quan està en vacances o té uns dies d'albarjo, doncs propicien, no?, aquest pensament profund i planteges preguntes que, lògicament, amb el dia a dia no et planteges perquè estàs en altres coses, no?, molt més properes i amb ganes de fer-les, no? Però, tal com deies, aquest estiu, i concretament no hi ha aquest estiu, sinó aquesta setmana, que poso aquesta setmana, se pot fer una observació molt xula, no? Molt xula de veure, no? Això sí, caldria matinar o cal matinar, però serà un espectacle que qui el vegi se'n recordarà, doncs, tota la vida. Mira, el proper dissabte,
sí,
dia 25 de juny, a les 4:45 hores, per tant, matinet,
sí,
fins a les 5:45, és a dir, estoreta, es podrà veure mirant cap al est el primer planeta més petit del nostre sistema solar sortint per l'horitzó est, no? Molt baixet a l'horitzó, no? Serà Mercuri. Mm. Després, a poca distància de Mercuri, veurem un far, doncs, molt potent i molt lluminós, que serà Venus. No té pèrdua, no? Venus el veurà tothom, no? Si seguim aquest camí aparent en forma de semicercle, no?, que és el que segueix el Sol i la Lluna sobre l'esfera celeste durant tot l'any i vista des de la Terra, que s'anomena el pla de l'eclíptica, no?, trobarem la Lluna minvant. Després de la Lluna, sempre seguint aquest semicercle, aquest camí, hi haurà Mart. I després Júpiter, també molt brillant Júpiter. I per fi podem acabar amb Saturn, que ja està pràcticament sobre l'horitzó sud, bastant elevat.
No?
Tots són visibles, Ricard, a simple vista. I, per tant, si ens ajudem amb uns prismàtics per mirar els que són menys brillants, doncs millor. Els que tinguin un petit telescopi també podran veure Urà i Neptú. Per tant, caram, tindrem 5 planetes al nostre únic satèl·lit visible a ull nu sobre l'horitzó.
Escolta, per tant, és una gran nit, per la gent que vulgui iniciar-se i no observar.
i només poso una horeta, eh?
Sí, sí,
només
sí.
Amb una horeta de 4.45, repeteixo, a 5.45, eh? I per aquells i aquelles doncs, que vulguin matinar, fixa't, tindran un premi addicional, especial. I serà que durant, quan estiguin allà mirant, podran veure passar l'Estació Espacial Internacional sobre el cel de Lleida.
Mira.
I, claro, com que l'estació no perdona, perquè passa i després ja desapareix, per tant, són en unes hores molt concretes, no? Per tant, l'estació passarà molt baixeta per l'horitzó, començarà a sortir per l'horitzó a les 4.53 del matí, fins a les 4.55, per tant, seran dos minuts de pas de l'estació. Eh?
Sí.
Això sí, passarà, com te deia, molt baixa des de l'horitzó sud a l'horitzó est.
Estava, estava calculant, Ramon, que si hi ha cinc planetes per veure, i tenim una hora, surt a 12 minuts per cada un, però si ara hi sumem l'estació internacional, haurem de dedicar 8-10 minuts per cap, eh? No més.
Bé, exacte.
No arribem.
Exacte, i com te deia, passarà com a punt de referència, pels que poden dir, bueno, això per on passa? Bueno, doncs passarà en aquestes hores, de 4.53 a 4.55, podem agafar com a punt de referència la Lluna, minvant. I serà per la part inferior de la Lluna, per tant, no hi ha pèrdua. La Lluna estarà baixeta, doncs per sota passarà l'Estació Espacial Internacional, i quan se vegi un puntet allà, que sembla una estrella, però s'està movent, lògicament allò no és una estrella, sinó que estarà l'estació, no? Per tant, cal que disposem d'un horitzó, això sí, tal com deies tu molt bé, lliure de vivendes, arbres,
sí,
lògicament
sí.
Està en un lloc on els llums artificials de pobles i ciutats doncs, no contaminin, no?, lumínicament el cel.
Clar. Això és vital. Per tant, si us podeu allunyar de la civilització, aviam, allunyar de la civilització, sobretot de les grans ciutats, eh? Si us en voleu anar cap a la zona d'Àger, ja sabeu que és un cel certificat Starlight, que vol dir que és un cel que té poca contaminació lumínica, tot i que des de les grans ciutats no li estan posant fàcil les coses com siguin, però si us acosteu a aquesta zona, per exemple, dic una cosa, un lloc que tinguem proper, podreu gaudir de tot això. A més, de veritat que són moments magnífics, per fer amb família, amb amics, escolta, matinar, que no costa res, un dia es matina i ja està, però el que veus allí és força maco, I també us podeu recolzar amb aquestes aplicacions que tu enfoques la càmera i et surt sobreposat amb realitat augmentada el que estàs veient. És que tinc dubtes de quina és quina. Doncs escolta, amb aquestes aplicacions, que la majoria són gratuïtes, ho podeu fer, Que de fet, déu-n'hi-do, aquestes aplicacions són força maques, Ramon. Qui les hagués tingut fa anys,
Ostres.
Escolta, Ramon, tu matinaràs o no?
Jo matinaré, sí, perquè intentaré fer algunes cosetes.
Però veus, no ho tens mai vist, Tu ho has vist mil vegades, però quan hi ha l'oportunitat repeteixes.
Bueno, és que això no s'acaba mai, vull dir, això crea addicció, entens? I aquesta addicció és la meva, no? Mirar el cel fosc i, per tant, veure com es veu cada dia, com estan els planetes, saber... I el més important, saber el que estàs veient, no?
Sí.
Veus uns puntets allà i dir, no, allò és Mercuri, que es veu molt poques vegades, Mercuri, no?
Pues sí.
El podes veure, no? Molt fi allà, no? Amb molt poca il·luminació. Mira aquest far. Aquest far és Venus. I Venus com és? Pues és un infern viure a Venus, no?
Sí.
En temperatures altíssimes, en pluja d'àcid sulfúric. Per tant, saber el que estàs veient cada moment, no?
I tant. Ramon Trudis, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat altra vegada tota la temporada parlant doncs d'aquestes meravelles astronòmiques. Tens algun projecte de cara a aquest estiu?
Bueno, projectes n'hi ha molts, n'hi tinc molts, per tant estaré constantment treballant sobre en temes astronòmics i l'aplicació de l'astronomia també en coses quotidianes, no? Això és el que em motiva i el que penso fer aquest estiu.
Deixa't
i, lògicament,
Ramon,
observacions.
Deixa't temps per gaudir de bona companyia, si no potser t'estiraran les orelles.
No, és que el que faig és amb bona companyia al costat,
Ah, vale.
Entens? Sí, amb bona companyia,
Escolta,
bona
Ramon.
Companyia, sí.
records a casa, sobretot, i que passin, que passis molt bon estiu. Tornem a parlar, si tot va bé, a partir del setembre.
Perfecte, pues, doncs molt bon estiu per tu, i bueno, fins i per tots els escoltants, lògicament, i fins la propera temporada a l'emissora, no? Si la natura, la biologia i la tecnologia ens ho permeten.
I tant. Gràcies, Ramon. Nosaltres ja ens plantem a la una, en senyals horàries. Soc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se llamaba Ángel Adrover Martínez. Tenía 31 años y ha muerto en Ucrania. Este joven mallorquín es el primer español que fallece durante la invasión rusa. Se unió como voluntario a las tropas ucranianas a mediados del mes de marzo. Se marchó desde Holanda, donde residía hace algunos años ya. A su familia le dijo que se iba a hacer labores humanitarias. Ángel era ingeniero de telecomunicaciones e inicialmente colaboró en esta área con el ejército de Zelensky en la ciudad de Leópolis. Luego dio un paso más, decidió coger las armas y ayudar en el campo de batalla, aunque parece ser que no ha muerto en combate. Ahora mismo los responsables de exteriores están en estrecho contacto con sus homólogos del gobierno ucraniano para aclarar las circunstancias exactas en las que el pasado sábado se produjo el fallecimiento de este joven, así como para acelerar todo lo posible la repatriación del cuerpo. En el diario Última Hora de Mallorca recuerdan que la última vez que la familia tuvo noticias de él, de Ángel, fue el pasado 13 de junio. Ese día, Dolores, su madre, le preguntaba a través de WhatsApp si la guerra terminaría pronto. Él respondió que no. Un día después volvió la madre a escribirle para preguntarle si había novedades. Ángel leyó el mensaje, pero ya no contestó. Su madre dice que era un estudiante destacado. De hecho, se graduó con matrícula de honor en su ingeniería y que también era un joven extremadamente implicado y solidario. A unos, precisamente, les empuja eso, la solidaridad, la empatía. Otros luchan por mantener la paz. Los hay que también se han alistado por ideología. Las motivaciones son diferentes, pero a todos les ha unido un mismo impulso, el de recorrer miles de kilómetros y empuñar las armas en una guerra que no les afecta directamente, pero ante la que no podían quedarse indiferentes. Además de Ángel, allí en Ucrania están combatiendo otros voluntarios españoles y de otros países, en muchísimos casos sin ningún tipo de formación militar y sin haber cogido jamás un arma de fuego. Según Ucrania, los voluntarios internacionales superan los 16.000 combatientes, pero Rusia dice que no llegan a 7.000, y de ellos una veintena serían españoles. Lo cierto es que en medio de la propaganda, pues no sabremos nunca la cifra exacta. Hoy volvemos a hablar de la guerra de Ucrania por el fallecimiento de este joven español, pero casi cuatro meses después de su inicio, la guerra, que ha entrado en una fase de desgaste, ha dejado de darnos grandes titulares. Pero mientras aquí seguimos a otras cosas y hablamos cada vez menos de ello, allí continúa el estruendo de los bombardeos, la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. Ahora mismo los combates se centran en el este del país. Ucrania reconoce que la próxima semana será decisiva para que Rusia logre el control completo de la ciudad de Severodonetsk, donde las fuerzas de Kiev controlan todavía la planta química de Azov, en cuyos búnkeres se refugian en este momento cientos de civiles junto a militares ucranianos. Un capítulo más de una guerra que, como le dijo Ángel a su madre, no parece que al menos de momento vaya a terminar. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, noticias que tienen que ver, Pilar, con los incendios forestales. Se evoluciona favorablemente el fuego que se originó ayer en Castejón de Tornos, en Teruel, aunque aún no está estabilizado. Si continúa así, mañana podrían volver a la residencia de Burbagna los 80 ancianos desalojados. Y en Navarra, la evolución de los incendios también es favorable. Las labores de extinción se centran ahora en dos focos, especialmente en el entorno de Gallipienzo, con los vecinos de ocho poblaciones todavía desalojados y miles de hectáreas afectadas. Mañana sube la luz, esto no para. Pagaremos 152,75 € el megavatio hora, a lo que habrá que sumar la compensación a las eléctricas por la llamada excepción ibérica. Esa compensación, como siempre, la sabremos esta tarde. Hoy, por lo pronto, la luz, la electricidad, es un 4,4% más cara que ayer y la pagamos a 270 € de media el megavatio hora. Aquí sí, el precio base más la compensación. Detenido un camionero que circuló durante casi 3 kilómetros a más de 100 kilómetros por hora con un hombre colgado de uno de los espejos retrovisores del camión al que presuntamente abandonó malherido tras frenar de manera brusca. Este hombre, que ha fallecido al final, intentó entrar en la cabina del camión por la fuerza y el conductor inició la marcha y el fallecido se agarró al espejo retrovisor. Y además, hoy y mañana se celebra en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que los obispos serán informados en los próximos pasos del itinerario sinodal tras la clausura de la fase diocesana que tuvo lugar el pasado 11 de junio. Además, los obispos van a conocer el trabajo del Servicio de Coordinación de las Oficinas para la Protección de Menores y estudiarán otros temas como el catecismo de adultos o la encuesta que se ha realizado a los sacerdotes estudiantes extranjeros que colaboran en las diócesis españolas.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy es noticia Vinicius Junior.
Después de la presentación ayer de Toni Rüdiger como nuevo jugador blanco, hoy hablamos de una renovación, porque Vinicius ha confirmado en el medio brasileño Sport TV que seguirá en el Real Madrid.
Y sobre la renovación, no renovamos ahí.
Todavía no he renovado, faltan algunos detalles, pero estoy feliz de poder seguir por más tiempo en el Real Madrid y de poder hacer historia, como Marcelo, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, jugadores que pasaron tanto tiempo en el mayor club del mundo, hicieron una gran historia. Sobre otros clubes que hicieron propuestas, bueno, acaban de escuchar que quiero seguir en el Real Madrid y que quiero hacer historia en el mayor club del mundo.
Recordemos que Vinicius tenía contrato con el equipo blanco hasta 2025 y todo apunta a que renovará hasta el año 2027. En el Barcelona la noticia son unas declaraciones de Joan Laporta confirmando que los próximos días activarán dos o tres operaciones para tener los fondos en positivo, devolver la deuda y poder invertir en hacer al equipo más competitivo. Y en baloncesto, el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha convocado a 15 jugadores y un invitado para preparar los tres partidos de la ventana de julio correspondientes a la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 7 minuts exactament per sobre de la 1. Dimarts avui, 21 de juny del 2022. Hores d'ara i, de fet, si ho vols més exacte, des de les 11 i 13 minuts ja a l'estiu. Estem allà a 30 graus i mig a la ciutat de Lleida. El que fem tot seguit és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica amb el Moisés Camunyes pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de núvols mitjans i alts amb núvols d'evolució diurna, preferentment al Pirineu, amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes i no es descarta que últimes hores puguin arribar a la resta de la província. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 36 graus a Lleida, de 35 a Balaguer, de 34 a Tàrrega, de 33 a la Seu d'Urgell i de 30 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà del sud i del sud-est i tindrem alguns intervals moderats i també algunes ratxes fortes a cotes altes del Pirineu i a la Vall d'Aran. Si mirem ara demà dimecres, esperem al nord de la província cels ennuvolats o coberts amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes durant les hores centrals, preferentment al Pirineu. A la resta tindrem intervals ennuvolats i no es descarten ruixats ocasionals i també alguna tempesta. Per últim, les màximes baixaran amb valors màxims de 31 graus a Lleida capital, de 28 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, anem a fer una repassada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Cert que a hores d'ara hi ha circulació intensa a la AP2, el punt quilomètric 125,5 fins al 126, direcció Barcelona, a l'alçada de Soses, per una avaria a la calçada. Per tant, si t'estàs acostant per la AP2, que sàpiguis que trobaràs circulació intensa. D'altra banda, l'incendi de Valdomar, Artesa de Segre, que des de dimecres passat ha cremat almenys 2.700 hectàrees de superfície, ha estat donat per estabilitzat, el qual és una bona notícia. Unió de Pagesos està comunicant als propietaris de finques abandonades o insta els propietaris de finques abandonades a llaurar-les per evitar la propagació d'incendis. Llança aquesta crida després del foc al barri de Ciutat Jardí de diumenge a la ciutat de Lleida, que es va estendre per camps sense conrear i que, déu-n'hi-do, els metres que es va estendre. Per tant, és una bona mesura. Encara amb tema de focs, la baixada de les falles d'Alàs i Cerc a l'Alt Urgell, encara la segona edició de l'època contemporània, en un context del risc d'incendis a causa de la sequera i d'aquestes onades de calor amb què ha acabat la primavera. Avui acabem de començar l'estiu. Per tal de minimitzar els seus efectes i seguint exemple d'altres poblacions, s'aplicaran restriccions per fer compatible aquesta celebració centrada en el foc amb la situació meteorològica actual. Així, enguany no s'encendrà el far al Serrat de les Peces i els fallaires baixaran les falles apagades, il·luminant el camí amb mitjans alternatius com ara frontals o LEDs. Un cop dins del nucli, i sempre que les condicions ho permetin, s'encendran les falles i es farà un recorregut urbà abans d'encendre la foguera a la plaça Major. Ja ho veieu que, escolta, davant de les situacions actuals cal, doncs, prendre aquestes mesures. I l'any vinent, doncs, ja veurem quina és la situació. Això no vol dir que s'han acabat les falles per sempre. Simplement, aquest any hi ha unes condicions climatològiques molt concretes i això afavoreix que es prenguin aquestes decisions valentes, que són valentes. Què està passant a la ciutat de Lleida, al casc antic? Doncs que hem tingut dos incendis en un parell de dies i que aquest darrer ha estat en un solar en el qual hi havia diverses barraques. Faltaven pocs minuts per 2:15 de la matinada d'ahir al carrer del Parc. Per causes que es desconeixen i que s'estan investigant, la gran quantitat d'escombraries, matalassos i roba acumulada en un solar va començar a cremar i les flames es van propagar ràpidament pel poliuretà que revesteix un edifici limítrof, la qual cosa va generar una gran columna de fum negre. Des de l'associació Som Barri diuen que ja fa dies que s'estan queixant, Som Veïns van explicar que fa mesos que denunciaven aquesta situació i fixa't, finalment s'ha hagut de calar foc i no s'ha hagut de lamentar doncs danys personals, però sí materials que haguessin pogut ser evitables. Jo sé que tu pots pensar que fàcil dir-ho quan ja ha passat, però és que aquesta plataforma ja fa dies que està advertint d'aquests i d'altres punts al centre històric de la ciutat de Lleida, que viu una deixadesa perenne des de fa uns quants anys, I t'ho anunciàvem abans, a les 12:20, aquesta tarda, el Comitè Olímpic Espanyol, a les 7 de la tarda, ha convocat roda de premsa, previsiblement anunciarà la renúncia definitiva a la candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern 2030. Fons del govern espanyol i del Comitè Olímpic Espanyol han donat per descartada ja la possibilitat de concórrer a la cursa per les reticències i entrebancs reiterats del govern d'Aragó, la candidatura conjunta que, recordo, ja va ser aprovada pels equips tècnics tant aragonesos com catalans. És a dir, els qui entenen, els comitès tècnics de les dues comunitats van aprovar una candidatura que llavors era conjunta i que s'havia dissenyat segons requeriments tècnics. Quan van entrar els polítics és quan es va acabar d'enfonsar tot. Un exemple més. Els polítics estan aquí per facilitar-nos la vida, no per complicar-la. Un exemple més. Però com pot ser que aquestes persones que cobren diner públic segueixin el seu càrrec? No s'està fent ús ja del tema de les dimissions, ho sento, dimissió. Has dinamitat una cosa que uns tècnics, que són els que hi entenen, ja havien arribat a un acord. Dimissió, ho sento.
o mecanismes per fer fora aquesta gent. O sigui, no pot ser que una persona, un polític que cobre diner públic amb les seves declaracions interessades o partidistes acabi dinamitant una decisió tan gran com optar a uns Jocs Olímpics d'hivern a l'any 2030. Ho sento, els polítics, reitero, han de gestionar el diner públic de la millor manera possible. S'han de refiar dels seus tècnics, perquè ja és la gota que omple el got. O sigui, que els teus tècnics ratifiquin un acord i que tu el destrueixis per, possiblement, interessos partidistes i que segueixis cobrant diner públic. És que és impensable. És que és impensable, totalment. El president del Consell Comarcal del Sobirà diu que estan enfadats perquè els Jocs era un projecte que desitjaven. Els empresaris del Pirineu diu que estan molt emprenyats i decebuts amb la classe política, però, en canvi, l'altra cara de la moneda és la plataforma Stop Jocs Olímpics, que diuen hem guanyat i que, malgrat la caiguda de la candidatura olímpica, anuncien que seguiran organitzats per evitar uns Jocs al 2034. Bueno, tenim més temps per fer-ho tan malament com puguem d'aquí al 2034. Fem una pausa i de seguida tornem al nostre viatge pels cellers de l'ADO Costers del Segre.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs apa, que seguim la nostra ruta pels cellers de la DO Costers del Segre. Déu-n'hi-do, quin viatge des de la primera setmana d'octubre que estem passejant-nos i sobretot coneixent a les persones que hi ha darrere dels cellers de la DO Costers del Segre, que jo crec que, mira, si abans em semblava que era una bona DO, ara crec que és magnífica. A més, les persones que hi ha al darrere fan que sigui tan gran i que pugui arribar a ser grandiosa, la DO Costers del Segre. Tot aquest viatge l'hem fet amb el... Fixeu-vos que estic parlant quasi bé com si s'hagués acabat. Pràcticament hem acabat, perquè jo crec que hem passat per tots. Potser ens en falta un. Ara no ho sé, però mira, el qui porta el compte de tot plegat és el nostre copilot, que és sumiller, és el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Escolta, ho hem passat per tots o pràcticament per tots?
Hem fet tots menys un.
Tots menys un. Doncs a veure sí. Ho provarem per la setmana vinent, a veure si fem el pleno per entendre'ns. Suposo que tu coneixies la majoria, no tots, també, que n'has descobert de nous, però en coneixies molts més que jo, per exemple, el valor humà que hi ha darrere de tots els cellers de la DO Costers del Segre és enorme, eh?
Bueno, actualment hi ha 35 cellers dins de la DO Costers del Segre i, clar, es coneixia tots, però no havia parlat amb alguns, això està clar, no? I, bueno, pues a partir d'aquest viatge que hem fet... Els que no coneixia, doncs ara ja tenim aquella amistat que faltava també i hem col·laborat i hem fet cosetes també. No,
a més, em consta que has fet contactes, eh?
Sí, molt, no, i és el que te deia, no? Que hi havia gent que potser era de vista i ara, doncs, bueno, doncs, m'han enviat les mostres, hem fet la cata i a partir d'aquí, doncs, bueno, ara es coneixen tots, no?, que es tractava d'això.
Clar, mira, la casualitat ha fet, la maleïda casualitat, en aquest cas, que avui viatgem a prop d'Artesa de Segre, al lloc on fa pràcticament una setmana que hi ha un incendi cremant que està devorant un lloc magnífic.
a més de companyes i companys amb altres cellers que estan patint per l'entorn, doncs mira, ens n'anem molt a prop. Concretament, ens n'anem al municipi de Seró, on tenim el celler Vinya l'Hereu. Avui parlem amb el Jaume Pijuan, que és el propietari i hereu d'aquest celler. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Clar, des de Seró, no sé si... Suposo que a la nit sí que es deuen de veure les flames, o algun dia s'ha vist les flames, el foc, el fum... No sé com ho esteu vivint, això, perquè us ha caigut força a prop.
Des del dia que va començar el foc, sincerament, doncs, hem neguit, no? Hem neguit perquè és a prop, tenen gent coneguda...
Clar.
I fa respecte a totes aquestes... temeritats climatològiques, no?
Clar.
I el foc incontrolable, no?
Sí. Vosaltres pujant per la C14 des de Lleida, per entendre'ns, vosaltres esteu al marge dret. A més, esteu a l'altre costat de carretera i riu, el qual és una mica una barrera psicològica pel tema de foc, però vaja, que s'ha d'anar en compte, que està tot força sec, oi?
Exacte, sí, molt sec. Fé anys que no hi havia tanta sequera i el terra, bueno, bull.
Clar.
Literalment.
No, és que, aviam, ha passat aquí, ha passat a d'altres punts, i per desgràcia, si no canvia molt la cosa, ens espera un estiu complicat amb aquest aspecte. Bé, doncs, estem trucant a Seró, que és un municipi relativament petit, oi?
Bueno, Seró és una pedania, un poble agregat del municipi d'Artesa de Segre.
Ahà.
És un poble de pocs habitants, per dir-ho. La seva gent de fora, de com a segona residència, pues, es continua conservant, no?
Uh-huh. Jaume, tu ets nascut aquí?
Sí, nascut aquí des de l'any 52.
Molt bé. Parlem del celler Vinya l'Hereu, que el podeu buscar a internet a vinyalereu.com, allí teniu tota l'actualitat. Jaume, escolta, com neix aquest celler?
Bueno, aquest celler és una mica l'herència dels padrins i pares que ja tenien vinyes, tenen una mica de vi per casa, bueno, el típic dels pobles, no? Mm-hmm. Que tots tenien de tot, i llavors, bueno, va ser a partir de, diguem-ne, de l'any 99-2000 que jo, junt amb els meus germans, vam intentar donar-li un tomb al celler, i vam plantar varietats noves, no?, o varietats internacionals, i sempre, des del primer dia, amb el criteri de producció ecològica, no?
Uh-huh.
Sempre ha sigut producció ecològica i certificada per després poder passar a elaborar vi amb la producció pròpia i també el celler certificat per ecològic.
És curiós perquè aquests inicis que m'expliques, Jaume, aquests inicis de persones amb poblets petits o grans que es plantaven una zona només de vinya per producció pròpia, i, escolta, mira, ens fem el nostre propi vi, això era molt comú fa molts anys. La producció era molt limitada, però, escolta, cadascú es feia el seu vi i suposo que any rere any anaven afinant. Escolta, fem-ho abans, fem-ho després, deixem-lo reposar més temps, menys, amb aquest tipus de fusta. S'anaven explicant, suposo, secrets entre cases, entre famílies, i anaven perfeccionant tot el procés. D'aquí fa el salt a tenir un celler. És curiós, però és una història més comú del que ens pensem.
Sí. A veure, tothom qui més qui menys sap o sabia fer vi, no? L'únic que abans, bueno, seré molt més tradicional. A veure, al final el vi s'està fent igual que abans amb la tecnologia d'ara, no? Tot molt més tecnològic, amb més coneixements i més experiència i diria que molts més professionals del sector, no?
Clar,
tant de producció com d'assessorament, diguem.
Uh-huh.
No? I comercialització, evidentment.
Clar. Vosaltres teniu les vinyes pròpies?
Sí. Tot només fem vi a partir de les vinyes pròpies.
Clar,
la collita pròpia.
El tema aquest que em parlaves de una producció ecològica i sostenible, què us ha suposat? Què heu hagut de fer per adaptar-ho així?
Bueno, adequar-nos a les normatives...
O què no feu? O què heu hagut de deixar de fer?
Bueno, pràcticament no pots utilitzar la majoria dels productes químics, però ni tots els productes químics no es poden utilitzar com final, no? Per certes plagues o per certs tractaments, no? Havien de ser tractaments naturals tant a la vinya com al celler.
Clar. Jaume, vosaltres sou un celler familiar. Entenc que et toca estar a la terra, et toca agafar el tractor i et toca també tasques de despatx, per entendre'ns.
Sí, sí, una mica de tot terreny, parlant clar.
Clar, vull dir, al final es tracta d'entendre de tot i suposo que en l'època en la que, en la verema, per exemple, doncs allò sí que teniu ajuda, però clar, la resta de l'any doncs parlem d'un celler familiar, que n'hi ha uns quants també, sense voler, vull dir, és la riquesa del territori.
Bueno, encara que en sàpiguis molt, sempre has de recórrer a ajuda externa, no? O assessorament, ja sigui puntual o amb més continuïtat. Mm-hmm. És evident que un sol no ho pot fer tot,
clar.
No?
Clar. Felip Urbano, que no sé si els coneixies, Vinya de l'Hereu.
Bueno, sí, sí que sé qui són, no els coneixem personalment, però sí, sí que sé, home, i a part, a la zona d'Artesa, pensa que al final són 4 o 5 i no els coneixien tots, no?
Clar. Parlem de vinya i de vins, Felip.
Ara mateix allà, quines varietats teniu plantades?
Bueno, vam començar el celler més o menys allà als anys 99-2000 plantant varietats internacionals de Cabernet, Merlot i Syrah. Uh-huh. Ara fa uns anys vam fer un parèntesis per conseqüència d'una plaga i hem reprès amb noves varietats, no? Que és la que volem rellançar amb aquesta nova etapa de blancs que no en teníem, amb el macabeu i garnatxa blanca, sí, sí. I després també varietats de garnatxa negra i monestrell i samsó, que encara són joves, no? Són vinyes molt joves, que tot just ara, aquest any, hem fet la primera o segona collita, segons el cas, no? Tinguem en compte que fa 2 anys, doncs, amb el meu diu no es va poder collir absolutament res, no?
Ja. Escolta, Jaume, ara que deies això, quan tarda una vinya a ser productiva?
A partir del tercer any.
A partir del tercer.
Més o menys, i llavors també, bueno, com més anys, evidentment, es construïa més la planta i, per tant, més qualitat, no?
Clar, és un hàndicap important quan un decideix quina varietat planta, perquè està fent una aposta a futur, com a mínim a 3 anys vista.
Sí, però per no dir a 100, no? Perquè sí. Quan se'ns parla de les vinyes centenàries, no?
Sí, sí, sí.
Aquest sí que l'han endivinat de ple. No?
Felip, escolta, dona més bon vi una vinya centenària que una de 15 anys o no té a veure?
Bueno, aquí entrarem una miqueta en una discussió.
T'ho dic, Felip, perquè sempre diuen allò que el vi com més vell, més bo, pues dic igual no, però, també a la vinya. Ara, però...
discussió, això està clar, però en principi, bueno, pues, no sé, una miqueta més d'alta qualitat, no? Però sí que és cert que el que hem de fer és tractar aquella terra, aquella planta, amb carinyo, perquè pugui aguantar aquests 50 anys o més.
Clar.
Perquè sigui centenària. Però, al principi, el que ens donarà serà menys producció, això està clar.
Clar.
No, només afegiria una cosa. De fet, el vi es fa a la vinya, eh? I que dic, clar. Sobretot a la vinya. I sense aigua no hi pot haver vi.
És una bona puntualització, Jaume, perquè molta gent que no hi entenem ens pensem que el procés del vi comença allò ja amb les quan es posa a les botes grans i aquestes històries, i com bé dius, això comença molt abans, molt abans.
Sí. És el final de l'esforç de tot l'any a la vinya i després, bueno, el procés de cuidado i de la elaboració al celler.
Clar.
Tot i que d'alguna manera, no? És continu, perquè qualsevol descuit pots malmetre pues, la varietat, el copatge o el que sigui, no?
Clar, no, i a més un any de feina que se'n va en orris.
Bueno, és que de vegades dius, bueno, una vegada has tirat a l'ampolla no pots tornar enrere.
Clar,
no?
Clar, clar, totalment.
No, no pots modificar-ho, no? No, no és com, no sé, un altre negoci que a la millor pots dir, bueno, pues paro o ho recondueixo, no?
No, no, totalment. Jaume, que abans ens explicaves que treballeu amb vinyes ecològiques, us suposa un... O sigui, suposo que ja fa tants anys que ho feu, que ho teniu interioritzadíssim, no? Però el dia a dia suposa més feina? O, escolta, és un tipus de vinya que el recomaneu que s'hauria d'extendre?
Bueno, evidentment el dia a dia... Tot aquest tema de productes químics que haguessin utilitzat es substituï amb mà d'obra.
Uh-huh.
No? Per tant, els costos de producció es disparen i crec que, bueno, tot el que pugui ser natural, millor per tots, no?
Evidentment.
Al final, una mica, el nostre pensament o la filosofia és aquest, de dir, el que et dona la terra no ho manipulis, no? No ho manipulis. Perquè al final... És el que et dona i no sé com a dir-ho, no? Evidentment, cada any el vi no serà igual, no?
Clar.
Per tant, la gent també ha d'entendre que evolucione o no evolucione, però, bueno, és el que ens dona la taula, al final.
Per cert, us torno a recordar la web, vinyalereu.com. Jaume, el tema d'enoturisme, perquè la gent us vingui a veure, us vingui a conèixer, ho tindreu en marxa, ho tindreu en marxa properament?
Sí, bueno, anem fent alguna que altra visita, sempre que concertava.
Sí.
I a vegades, encara puntualment, ara en aquesta època post-pandèmica, pues, s'està tornant a recuperar, no?
Clar. Clar.
I antigament, doncs, la gent trucava, sobretot de cada cap de setmana, perquè, bueno, insisteixo, si és familiar i no estem allà...
Bueno,
les 24 jo... hores esperant que vingui la gent,
que
no?
Sí, Jaume, però jo sempre dic el mateix, el Felip sempre li dic, tu a casa d'un amic tampoc t'hi presentes sense avisar, oi? Truques abans.
Evidentment.
Doncs aquí igual, vinyalereu.com, allí teniu la secció de enoturisme amb un telèfon i es tracta de trucar i dir quan sou i quin dia us aniria bé i ells us diran si va bé o no va bé, i sempre dic el mateix. Fins i tot a casa dels pares, jo aviso, abans d'anar-hi. Escolta, que esteu a casa, que vinc. Ja està, vull dir, és el mateix. Molt bé, doncs hem conegut la vinya L'Hereu, estem trucant i parlant amb el Jaume Pijuan, és propietari i L'Hereu, i estem a Seró, al costat d'Artesa de Segre, on aquesta darrera setmana, per desgràcia, doncs està sent un epicentre informatiu, però per coses que no ens agraden gens, com és aquest gran incendi, que espero que està en vies d'estar controlat, però com bé parlàvem ara també, el mal és profund a la natura, o sigui, ara això no s'arregla en 4 dies, li costarà un temps. En fi, Jaume Pijuan, escolta, que ha estat un plaer.
Igualment, moltes gràcies per la xerrada, i bueno, i aprofitar per el Felip i a tu mateix, Ricard, si voleu visitar el celler, ja que no el coneixeu, doncs pues, teniu...
Felip, que un altre que hem de posar a la llista,
Això li volia dir, al final ja veuràs tu, aquest estiu serà carretera,
Sí, sí, carretera i manta, com diuen,
manta,
i... Home, la veritat és que a mi em faria molta il·lusió, visitar-los a tots, a tots. La veritat és que sí, perquè el contacte per telèfon, home, és útil, però no deixa de ser un intermediari tecnològic que no és el mateix com mirar-te la cara.
És fred, a comparació dic que és... Que és d'on caliu, no?
I tant que sí.
I ara que han banyetat i que han estat tota l'ampolla, doncs la veritat que es pot disfrutar una bona estona.
Doncs, escolteu, és una bona proposta. Vinyalereu.com, allí teniu la manera de posar-vos en contacte amb el Jaume i amb tot el seu equip, i és una excel·lent idea per visitar-los un cap de setmana. Jaume Pijuan, enhorabona per tot, que vagi bé, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Que vagi molt bé,
adéu.
Adéu.
Doncs Felip, ja ho veus, mira, per desgràcia m'ha hagut d'anar en una època on aquest lloc doncs, està sent notícia per una altra història, però vaja, que la vinya seguirà allí,
que el celler Vinya l'Hereu també seguirà allí i que ens han de donar moltes alegries en un futur immediat. Felip Urbano, escolta, la setmana que vinent deixa'm mirar a veure on ens falta anar i si no, doncs haurem de parlar amb el president de l'ADO Costes del Segre per fer una valoració de tot el viatge,
Pues bueno, a veure si podem acabar de rematar la història i si no, pues bueno, en Tomàs ens explicarà què li sembla tot això.
Sí, home, sí. Que, per cert, Sant Joan està aquí al mig. Que, que tinguis bona revella i bon cap de setmana llarg. No sé si l'aprofites.
No.
Et toca treballar dissabte?
Em toca treballar.
Bueno, doncs divendres és festa, això sí, aprofita'l. Una abraçada, Felip.
Que vagi molt bé, cuida't.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantarem a les 2 de la tarda per sobre dels 31 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, una temperatura sensiblement inferior a les que hem patit, aquí sí que dic patit, aquesta darrera setmana, just el dia en el que hem entrat a l'estiu, però ja sabeu que això del canvi climàtic, de les onades de calor i de les altres històries, no entén de dates, de quan comença o quan acaba l'estiu. Vaja, vull dir que això funciona així. Vinga, tertúlia dels polítics, directes cap a les dues. Una bona representació avui, Tenim aquí els estudis. Mira, veig a la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. I mira, avui sola, jo de dona entre homes.
És veritat. Tant dir-ho i tant fer bandera durant molts anys, la veritat és que sí. Ara s'ha girat això, però bueno, s'ha girat, escolta, tot pot canviar també. Maria Borrell, com estàs?
Bueno, aquí estem, avui amb aquestes calors i a punt de la revella de Sant Joan, que a veure què passarà, no?, amb aquestes temperatures i tal com està tot de sec. Però bueno, a nivell ja sé que hi ha preguntes per com estic amb el tema de les andaluses,
claro,
suposo, no?
Claro, t'he de preguntar si heu tingut ja comunicació interna, si hi ha alguna cosa a fer.
Sí, sí, ja tenim una reunió prevista per demà mateix, ja a nivell intern, i bueno, lògicament s'ha de fer una molt profunda reflexió i s'ha de veure, no?, a veure aquesta reunió que ens comentaran. Però de moment continua treballant també, perquè per això estem aquí, no? Continuar treballant i cadascú les seves institucions, les seves instàncies, i allà que continua treballant i endavant.
Molt bé. També està amb nosaltres el Joan Queral del PSC. Joan, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Com estàs?
També et pregunto què tal.
Bueno, pues a ver...
Com ha anat aquesta valoració d'eleccions? És Andalusia, sí. Però, aviam, hi ha un canvi de tendència, les coses clares.
Bueno, dono la sensació de que almenys Andalusia sí. A veure, de moment el que hem de fer és felicitar el Xavi perquè el seu partit ha tingut un molt bon èxit, però bueno, això és Andalusia. I, a veure, el Partit Socialista és un partit amb una llarga història i amb una capacitat de recuperació, perquè no és la primera vegada que cau. Però bueno, s'ha de treballar i s'ha de fer les coses, s'ha de mirar de fer les coses pues, més ben fetes per poder donar-li un tom amb aquesta situació. Però insisteixo, ara el que toca és felicitar els que han tingut bons resultats i esperar que tornem a tindre nosaltres.
Sense... Bueno, que no es presentaven a les eleccions andaluses JxCat, per tant, David Melé, què tal, com estàs?
Bon dia. Bon dia a tothom.
O sigui, tu el diumenge sí que t'ho vas mirar, suposo.
No, sincerament.
Bueno, al final, els resultats...
No, el titular. I vull aprofitar per felicitar el Xavi Palau, tal com han fet també a la comissió de l'Horta d'avui, al final.
Bueno.
I com deien, pues bueno, És que...
Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Jo primer de tot, com que crec molt els que són de l'hort amb el tema de les llunes i la climatologia, a les 11:45 ha començat el solstici d'estiu avui.
11:13.
Pensa que és 11:45. I quan el tema, bueno, d'Andalusia, doncs, evidentment, fa pinta de que hi ha un canvi de cicle, que es tendeix cap al centre dret, segurament que anem a una altra època com la del 2011, i evidentment pel Partit Popular guanyar les eleccions d'aquesta manera amb un feudo històricament socialista, doncs evidentment vol dir moltes coses, no? En altres sí que hi ha hagut avui Junta Directiva Nacional, que jo hi tenia que anar, evidentment no hi he anat perquè estic aquí.
O sigui, no hi has anat per,
no
venir,
anat per venir a la COPE, a COPE Lleida, però
hi estaré. Digueu així que quede més bé.
Però faré el Sant Joan allí, vale. Perquè també he posposat reunions per dijous i divendres, però evidentment nosaltres contents perquè portem molts anys amb unes circumstàncies electorals molt complicades i és evident que fa pinta de que almenys hi ha un canvi de cicle, que jo me n'alegro molt, sobretot perquè amb el respecte ideològic, doncs, per mi tot allò que és esquerres, doncs evidentment és sinònim per mi de crisi. Bueno. I també, doncs, no es pensa el tema de Ciutadans, me sap molt greu la intervenció de Juan Marín plorant, no? Perquè evidentment a vegades les qüestions electorals no reflexen potser la feina que un pot arribar a fer o pot pensar que ha fet, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, la política és així i evidentment que són cicles, etapes i èpoques, no?
Molt bé. I Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, gràcies per estar aquí, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
A més, em va bé, perquè mira, si ve el Sergi Talamonte, ve el Xavi Palau.
Sí. Bueno, jo respecte a les eleccions...
Ho va dir i ho ha complert.
Sí. Respecte al tema d'Andalusia, profundament preocupat de que un partit podrit per la corrupció guanyi amb majoria absoluta, amb una comunitat autònoma, i molt preocupat per la falta de motivació d'aquest quasi més de 50% de la població que no van a votar, precisament desmotivada perquè altres opcions que en principi haurien de treballar i haurien de fer polítiques per ajudar la ciutadania no motivin a la gent a anar a votar. Vull dir, en realitat, qui ha guanyat aquí és l'abstenció i molt profundament preocupat. Vull dir, més enllà de que puguin fer valoracions de que si felicitem o deixem de felicitar, per mi és molt preocupant que un partit absolutament podrit per la corrupció guanyi en majoria absoluta a Espanya.
Xavi?
No, bé, jo puc la part del senyor Talamonte a Andalusia van dir que també estaven preocupats per la majoria absoluta del PP. Això ho puc arribar a entendre. El que jo resulta que un càrrec públic a Lleida digui al PP un partit podrit, un senyor que ha estat al govern de la paeria de Lleida i que ara vingui a dir-nos podrits els que votem al Partit Popular o som de centre-dreta, senyor Talamonte, crec que això hauria de rectificar.
Jo no he dit podrits els que voten, jo dic que el Partit Popular està condemnat reiterades vegades per votació, per corrupció, i és un partit condemnat.
Doncs li prego que demani disculpes o que retiri aquesta intervenció aquí ara en directe, perquè crec que els que votem al PP no considerem un partit podrit, vostè pot no agradar-li i per tant no el votarà, però és evident que Andalusia, persones que potser inclús van votar en el seu moment a partir d'Esquerra, ara han fet un canvi, perquè segurament la gent va veure la gestió, més enllà de qüestions ideològiques i partidistes. I mentre l'esquerra no entengui que està canviant tot, millor que no ho entenguin, perquè continuarem pujant els de dretes. Però, evidentment, d'aquí a dir-nos partit podrit, doncs li faig una crida, almenys al presentador del programa...
Ho han dit els jutges, no ho dic...
No, vostè ho acaba de dir aquí, partit podrit a Partit Popular, i crec que s'hauria de retirar aquest adjectiu perquè és ofendós. I per tant no li accepto. Està, senyor Talamonte, vostè ho vol mantindre? Ho mantindré. Jo no li diré mai de nom a vostè partit amb una coletilla d'aquest tipus. Lo de podrit, senyor Talamonte, crec que està fora de joc i li demano que ho retiri.
Bueno, quan un partit està reiterades vegades condemnat per corrupció amb centenars i centenars i centenars de casos aïllats que diuen, no? Llavors com ho hem de qualificar?
Llavors la senyora Oltra València, què és?
Fique vostè,
què és la senyora Oltra?
Fique vostè la col·lusió.
Què és la senyora... Vostè, que el seu partit, els seus estatuts diuen que no es pot presentar tres vegades, es presentarà potser a l'alcaldia de Lleida i vostès els estatuts els modifica, llavors quin nom té? Qui sóc jo per valorar això? Ningú. Doncs vostè deixi de dir podrits als que són el Partit Popular. Almenys jo no li accepto.
Llavors quina col·lectiva li ficaria vostè?
No, Partit Popular. I està.
I el Partit Popular és un partit reiterada, que han tingut molts casos de corrupció i que han hagut sentències judicials, com ho li qualificaria?
I què vol dir això? Que perquè hi hagi un cas de corrupció o diversos és un partit podrit? És institució? No, bueno, senyor Talamonte, jo vaig dir...
Però em sembla que queda clar la postura de cadascú.
Si el senyor Talamonte no retira això, jo marxaré del programa.
A veure...
Així de clar ho dic, perquè jo no penso acceptar que al Partit Popular se li digui partit podrit. Senyor Talamonte... decideixi si vol continuar mantenint o no.
Jo crec que la valoració que hem de fer de la situació de corrupció que hi ha hagut amb el Partit Popular és dura. I aquesta qualificació és dur, sí, però la qualificació...
Vostè manté Partit Popular, Partit Podrit?
A veure, un moment, mentre estan... Perdó, que la Maria Borrell fa estona que havia demanat la paraula.
No, bueno, era una mica arrel, potser també per rebaixar, no?, aquestes temperatures que tenim ara, aquest estudi de COPE, per baixar la temperatura.
Us he posat l'aire condicionat, però l'hauré de baixar la temperatura.
Ara se baixa una mica més, Ricard. No, era perquè havia fet referència, en aquest cas, el Sergi, al tema de que estava profundament desolat perquè la gent s'havia quedat a casa o havia votat a partits de dretes. Jo, primer de tot, volia demanar respecte pels votants, perquè cadascú fa amb el seu vot el que vol. ¿Vale? Llavors, els èxits o les derrotes d'un partit no és culpa de l'electorat, sinó que hi ha un altre tipus de responsabilitats. I aquí, si la persona que no vol anar a votar exerceix lliurement el seu dret de no anar a votar, no es té de dir que perquè l'abstenció, això fa que determinats partits doncs pugin o no. Ni és l'abstenció, o sigui, perquè aquí no es pot culpabilitzar l'abstenció, jo sóc lliure d'anar o no a participar en unes eleccions, en aquest cas autonòmiques, i fins i tot cada persona és lliure de donar el seu vot a qui cregui oportú. A partir d'aquí, demonitzar en aquest cas el votant, jo crec que això no és encertat, Sergi, no ho és.
Jo crec que no ho he demonstrat, i a més he expressat la preocupació, l'enorme preocupació de que hi hagin altres partits que siguin incapaços,
bueno,
i
ho he dit així, incapaços de mobilitzar. No hem sabut mobilitzar, perquè nosaltres
votant,
la gestió i que aquest
votant
està a la vicepresidència,
casa,
correcte, nosaltres la gestió no hem sabut mobilitzar per tota la gestió molt i molt bona que s'ha fet a la Junta d'Andalusia durant aquests 3 anys i mig, darrers 3 anys i mig, perquè m'he estat ocupant la vicepresidència i totes les polítiques a nivell econòmic, a nivell de turisme, hi havia moltíssimes àrees que estaven portant Ciutadans i no hem sabut. Llavors l'hem tomat, el que he dit al començament, no? Aquesta reflexió, aquesta autocrítica de per què no hem sabut mobilitzar els nostres votants.
Em sembla que a l'abstenció hi ha un problema de confiança a la classe política general. Ja no parlo de partits. La gestió de la classe política en general. I després també que feia molta calor i després també que hi ha gent que ja li fa mandra i no va votar. Ho sumem tot per aquí, eh? Sí, home, jo conec gent que no va anar a votar si plou, si fa fred o si fa calor.
Correcte.
O sigui, hi ha un tant per cent, potser és molt baix, però hi ha un tant per cent.
El tema de si es manté, partit podrit. No vale. Canviaré d'opinió. Ho manté o no ho manté?
Ho he intentat, Ricard, he intentat rebaixar.
D'acord amb el resultat, que li hagués agradat una altra cosa, però que em digui a mi, al meu partit podrit, vull saber si ho manté.
Senyor Talamonte,
proposi un altre qualificatiu.
No, és vostè que l'ha de proposar.
Proposi un altre qualificatiu, un partit que té reiterades sentències per corrupció, sentències condenatòries per corrupció. Com ho qualificaria vostè?
Un problema per una paraula.
Si manté, això de podrit, perquè és surrealista.
Sergi, sisplau.
Que em proposi el Xavier un qualificatiu amb un
partit popular,
que està,
no té cap
que té diverses sentències, però no una, ni tres, ni quatre, ni deu. Sentències per corrupció greus i que suposen un perjudici enorme a les arques municipals.
Senyor Talamonte, li proposo
jo crec que com a partit condemnat ja ens entenem tots. No cal afegir-hi
cap més. Com el PSOE i com tants d'altres, però no deixarem de dir el nom. No deixarem de dir-li un partit podrit.
L'adjectiu ens el podem estalviar, Sergi?
Un partit reiteradament condemnat per corrupció, voleu dir així, i li sembla bé que no digui podrit?
No, és que em sembla surrealista aquest debat del senyor.
Vale, bé, vull dir, tanquem-lo ja.
No, tancar el què?
No, ja.
És que no és així, no és així, Ricard.
És un problema estructural.
Jo no puc acceptar alguna cosa que es diu als meus votants.
No, ningú ha descalificat a cap votant, perquè el votant, com bé diu la Maria, no és de ningú. El votant no és de ningú. El votant és cull.
I quina papeleta fiquen a un partit? I 1.600.000 andalusos han decidit ficar aquesta papeleta, com n'haguessin pogut decidir ficar una altra. I dir que aquest partit és podrit... Home, perdoni, senyor Talamonte...
Vale, vostè... Però això ja ho hem retirat, no?
Home, però a mi que em retirin això per acabar ficant 3 qualificatius meus, és que jo, sincerament, jo amb aquest tipus de debats...
Què hem de fer, senyor Palau? Fer veure que el Partit Popular no té un problema de corrupció estructural?
Quin problema de corrupció? El té vostè?
Hem de fer veure que no el té, el Partit Popular,
però
la corrupció estructural...
Però no és el tema d'avui. I, a més, ens cau molt lluny.
Vale.
Vull dir que ens cau gran, amb aquesta taula. Vull dir, rejutjar d'altres històries. Vull dir que no.
Clar, és que aquí al final, senyor, jo què sé, i quan surt un titular d'un diari no sé què de Corbins, té vostè un problema, senyor Talamonte? Pregunto. és que ningú en parle, perquè som honestos i hi ha la presumpció d'innocència. Quan algú cobre més del que li toca sent regidora de govern, és que ningú fique qualificatius.
Vostè, senyor Palau,
vostè em ve donar lliçons
sobre qüestions
que sí que afecten el seu partit de Lleida i el seu grup.
Senyor Palau, s'estan amb vostè de la ratlla intentant defensar amb atacs personals que no tenen cap...
Home, vostè m'ha dit podrit.
Intentant defensar un problema estructural del Partit Popular.
Una cosa, ara que ha pujat...
Absolutament vergonyós.
Vale, ara que ha pujat la temperatura...
És molt vergonyós el que està fent.
Vergonyós jo?
És molt vergonyós el que està fent.
Escolteu-me un moment. Sí. Ara que ens falten 11 minuts només per les dues, i clar, després sempre diem que no ens queda temps, ara que ha pujat la temperatura...
Greu, perquè jo penso que les relacions personals s'han de...
Home, però, Sergi, una cosa és no estar d'acord ideològicament i una altra cosa és dir...
És un problema ideològic, és un problema judicial.
O sigui, el tema de caure coses personals sí que no hi caiem, perquè mai ho hem tingut aquí i no m'agradaria que comences ara. Vull dir que això...
I segurament que no hi començarà més senyor Talamonte ni jo.
No, però, podríem fer un debat sobre el qualificatius i llibertat d'expressió, també, si volem algun dia.
Sí, però no és el cas, perquè volia aprofitar perquè tenim un cap de setmana llarg per endavant amb la Revella de Sant Joan i amb el Dia de Sant Joan, sí. I dies abans i dies posteriors, que hi ha fogueres, que hi ha focs artificials, etc. Ja veus que diuen que si s'ha de prohibir aquest any, ja veus que diuen que si s'ha de controlar aquest any, controlar jo crec que s'ha de controlar cada any, què creieu que s'ha de fer a la ciutat de Lleida? Clar, estem a dimarts 21, la Revella és passat demà. Per tant, qualsevol decisió vindrà tard i no satisfarà a la meitat de la població, perquè això és així de cru. Però, hores d'ara, amb la situació meteorològica que hi ha i que es preveu que hi haurà, què creieu que s'ha de fer?
Jo crec que potser si parles companys que no han parlat
fem-ho de manera una mica més breu.
Mira, nosaltres aquest matí hem presentat un prec al dirigit a l'alcalde demanant que les fogueres que no tinguin una font d'aigua suficientment potent com per poder-les controlar, que no s'encenguin i sobretot...
Joan, perdó. Tu tranquil, tu mira el micro.
Ho descric
ara perquè si no la ràdio no enteneu. El Joan està assegut d'esquena a mi. Clar. I clar, això de parlar amb una persona d'esquena és un problema, però ho hem de fer així perquè els volem que arribi el sol. Vull dir que no cal que em mireu a mi.
Cap problema, el que et deia, hem presentat un prec dirigit a l'alcalde com tal de que les fogueres que no puguin, que no tinguin d'una font d'aigua d'extinció, no una font com a font de, sinó un sortidor d'aigua suficientment gran com per poder-les controlar, que no s'encenguin i sobretot que es tinguin moltíssima cura. A veure, a mi prohibir me sembla, no m'agrada, però clar, de la manera que està l'horta, que si te ho mires una miqueteta i sembla que s'encengui, l'ús de pirotècnia és molt, 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 molt delicat. Ara parlàvem amb els companys que, hi ha petard, hi ha catxarrets que fan llumetes, però sobretot que es pari molt compte amb el que coneixem sempre com les palles borratxes, els petardos aquests que marxen cap al cel, que no controles, pot caure una xispa. Jo, ja saps que jo visc a l'horta, hi ha moltíssims camps que estan encara per cosechar, els que estan cosechats estan molt secs, per tant hi ha un perill extrem i un risc extrem d'incendi i clar, si no tenim molta cura, és impossible que els bombers puguin fer-se càrrec de tot el que pugui passar.
Maria Borrell, però abans, David Mele, no ho dic perquè, evidentment, parlem de la ciutat, però també parlem de l'horta.
No, però per això, a més ho estàvem comentant aquí abans, i abans de començar la tertúlia estàvem tenint un debat força interessant, perquè ara ja estem a tres dies de Sant Joan, estem parlant de calor, estem parlant de focs, però ja estem ficant ja molts elements i jo crec que ara hem de prendre les decisions de cara a aquesta Revella de Sant Joan, i si sóc egoista des del punt de vista de l'horta i no com a regidor, sinó que avui hem fet comissió de l'horta, sinó tots els membres de la comissió, pensem i patim el mateix. Vull dir, al final, que ha d'haver unes restriccions, crec que sí, que s'ha d'anar molt en compte, crec que sí, però hem de veure la realitat de l'horta i el que vam viure el diumenge mateix, o el que vam viure ahir, vull dir, en qualsevol, el Joan, i aquesta és una bona frase, a vegades només cal que tu miris, i avui en dia qualsevol element, sí. Jo crec que podem trobar elements de buscar espais, estàvem parlant també d'altres, ja no només el foc, sinó el soroll, vull dir, ja, avui hem ficat ja en una sèrie d'elements que crec que hem de ser capaços de continuar els treballant. Ara ens apreta perquè tenim una altra vegada la Revetlla a sobre, però si la meva opinió respecte a l'horta, sobretot és màxim, molt compte, perquè, a més, el foc, i ho parlàvem avui amb el senyor Jair Palau, el foc mateix l'altre dia a la Nacional, veure com actua el foc...
No, a més, salta d'un camp a l'altre i salta carreteres.
Correcte.
Això ho he vist jo a l'incendi de fa dues setmanes a la L11. Mm. Maria Borrell i Sergi Talamonte.
Mira, jo seré molt breu, perquè nosaltres hem enregistrat, el dilluns vam enregistrar una petició directament a l'alcaldia perquè fes un ban específicament per la prohibició, en aquest cas, de lo que serien les fogueres a la ciutat de Lleida, amb terrenys privats i també amb espais públics. Per què? Perquè les altes temperatures de tots aquests dies ara tornaran a pujar. La sequera que hi ha, tot el que ha succeït, el que va succeir el diumenge a la zona de darrere de l'església de Montserrat, que també era part de l'Horta, o sigui, jo passo per allà cada dia, i el que tu dius va saltar d'un costat a l'altre, o sigui, ja afectant a cases particulars, a tot el que és les valles, o sigui, la separació dels setos, etc., i torres particulars, i vista la vista, la temperatura, el que no es pot estar esperant, o sigui, avui estem a dimarts, demà serà dimecres, passat demà és la revella, i el que no es pot estar és a prendre decisions. Nosaltres demanem, en aquest cas, valentia i decisió per part del PAE en cap, i que dicti aquest ban, com s'ha fet a altres municipis, perquè aquest any és una excepcionalitat i, per tant, o sigui, s'ha de ser conseqüents i l'interès general va per damunt de qualsevol interès.
T'ha contestat, Maria?
Bueno, no m'ha contestat.
I quan te contestarà?
No ho sé, jo he fet la instància, l'he elevat i sol·licitant-ho que em contesti quan em contesti, però està claríssim que nosaltres ho hem enregistrat perquè creiem que és de responsabilitat i posar l'interès general per damunt de qualsevol interès particular, i ho sento moltíssim perquè a mi la revella de Sant Joan sempre m'ha agradat, però escolta, se poden fer revelles, i jo crec que és molt oportú en aquest cas que, per exemple, el Consorci del Turó de la Seu Vella ha renunciat a fer la foguera,
sí,
estava prevista.
Primera.
Jo trobo que és una decisió molt encertada. Jo crec que això, tots els barris, tot el que tenia previst fer revelles, hauria de ser així, per les temperatures que hem tingut i sobretot per l'estat que està de falta d'humitat i la sequera que hi ha a la ciutat.
Sergi Talamonte.
Sí, bueno, més enllà del que faci l'Ajuntament, jo m'agradaria començar demanant prudència a tothom, demanant responsabilitat a tothom. Estem en una situació absolutament excepcional amb el pla alfa a nivell 2 i amb algunes zones amb nivell 3. Això significa que el risc d'incendi és extrem i que tots hem de ser responsables. Més enllà del que pugui dir l'Ajuntament, que està molt bé, vull dir que les propostes que s'han presentat i demana, jo penso que també l'alcalde hauria de fer un ban en aquest sentit i fer una comunicació oficial de restricció d'activitats d'una forma, des del punt de vista oficial, però més enllà d'això, vull dir, cadascú és responsable d'ell mateix, cadascú és responsable de lo que farà la revetlla i la pirotècnia que utilitzarà, i hem de ser molt responsables. Vull dir, el camp, a la mateixa ciutat, als parterres, vull dir, és molt important. I a part d'això també hi ha un... També m'agradaria fer un clam, respecte a lo que és la pirotècnia que fa soroll. Precisament aquest mes han presentat una entitat animalista, ha presentat una moció a ple de la paeria parlant de la pirotècnia que fa soroll, que afecta a mascotes, a gats, a gossos, però també afecta a persones sensibles, autistes, etcètera, etcètera. Penso que també hem de ser responsables en com utilitzem la pirotècnia i com això també afecta a la resta, no només a animals i mascotes.
Curiosament,
sinó a la resta
de la ciutadania. Aquest any es va fer un dia sense soroll a les firetes de Lleida, justament perquè aquestes persones poguessin assistir. Xavi Palau.
A veure, jo escoltant els quatre tertulians, companys, estic d'acord amb tots. Vull dir, agafaria un trosset de cadascú. Evidentment que cal reclamar prevenció i que cal reclamar i reivindicar la gent que tinguin sentit comú i seny, perquè evidentment s'hi juguem molt. És cert que es té que reclamar al govern de la paeria actuacions, i és cert també que al final, com diu el senyor Melé, es tracta de prevenir mals majors. Ara, jo per analogia, si us recordeu quan estàvem en l'època més virulenta de la Covid i deien com és possible que a Lleida no puguem prendre un cafè però que sí ho puguem fer a Binèfar. Llavors, clar, aquí què vull dir amb això? Per analogia, crec que l'administració superior, que és la Generalitat, té que adoptar una normativa, si més no, similar a tot el territori de Catalunya, per un motiu, perquè si no podem fer fogueres a Lleida, però si les podem fer a Torrefarrera, o les podem fer a municipis de 5 minuts, potser acabem traslladant el problema de Lleida als municipis de l'entorn. Llavors jo crec que tindria que haver-hi una normativa o unes mesures de control, si més no, similars, perquè ara en direu que no és normal, que normalment la festa de Sant Joan molta gent va a les torres o van als municipis de l'entorn. Per tant, no traslladarem el problema de Lleida als municipis del costat, que possiblement tinguin menys recursos públics, menys policia, menys bombers, per poder posar fi o fre a situacions d'emergència. Per tant, en aquest sentit, crec que seria l'administració la que tindria que acordar mesures més homogènies i transversals per aquesta setmana.
Bueno, sigui com sigui, sobretot hi ha una mesura que sí que és molt efectiva, que la gent tingui seny. Però clar,
sí, però jo això no es pot obligar. O sigui, cada vegada tinc menys confiança.
Que no, que sí, per això ho deia, però vull dir, seria la més efectiva.
Des del que va passar el diumenge, o sigui, perquè va ser també pel tema de petardos, vale? pues imagineu-vos.
Bueno, pues res, que la gent tingui seny, no, ja no us preguntaré si anireu amb alguna foguera, perquè...
No, exactament no.
No en fem, no. Ja fa anys que no en fem.
Es pot fer la rebella, també.
Es pot fer la rebella, tot. Al final, la rebella és la companyia, vull dir que les coses com siguin. La foguera és l'excusa, aquest any no toca, ja, per cert, hi ha baixada de falles que les fan apagades, i mira que és emblemàtic portar la falla encesa.
Més tradició que és això.
Jo no sé fins a quin punt està permès que es faci foc per fer una foguera a Sant Joan. Vull dir, amb la canalla som socis d'un club d'aeromodelisme i aquest cap de setmana no hem anat a volar perquè està prohibit fer volar un avió d'aeromodelisme pel Pla Alfa. Vull dir, prohibeix fins i tot aquest tipus d'activitats. És a dir, jo crec que ara mateix està prohibit fer foc a qualsevol lloc. Sí. Absolutament, d'una forma taxativa. És que no es pot ni segar.
No pots tenir una barbacoa, és que no pots.
No, per tant, jo crec que la rebel·lla de Sant Joan no està exempta de complir aquesta prohibició.
Si és així, Sergi, falta la Generalitat sortint avui un portaveu i dir-ho obertament.
Hi ha una normativa transversal homogènia. Hi ha una norma que és, o sigui, a menys de 500 metres d'una massa forestal no es pot fer cap foc.
Aquesta ho tenim clara.
Aquesta la tenim clara. Però després hi ha una qüestió que amb això segurament, potser ens falta una mica d'informació, no? Però si tu ara, a veure, jo visc en una torre i tu ara no pots fer foc, tu no pots cremar la brossa,
pots fer, ni l'esforga.
Pots fer una sol·licitud, però saps què passa, David? Que és igual cremar-ho ara que cremar-ho a l'octubre.
Ara nosaltres ho acabem d'arribar aquí. Eh? Maria Borrell, Joan Queralt, David Melé, Xavi Palau i Sergi Talamonte, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i bon estiu.
Gràcies i bona.
Bon estiu, sí.
Bon estiu.
No, però dimarts vinent aquí, eh?
Comencem una nova estació.
No, és que pensava que ja t'acomiadaves.
I bona rebella.
Aprofiteu el cap de setmana
llarg. Que tothom sigui molt curós i coneixement i que passeu bé, que hi ha moltes maneres de passar.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20, que acabis de passar un bon dimarts.